I després hi ha moments de partit que potser l'agraeixen. Però per mi, banda esquerra, per mi molt important, Eric, el central per darrere, el central més ràpid, més capaç de corregir tota l'esquena i les, diríem, errades puntuals de Cancelo, i després partits on necessitis sobretot una alta producció ofensiva.
Dani, Mireia, Marcos, Cancelo sí en partits importants o no ens flipem?
Que comenci la Mireia, que estàs callada 50 minuts.
No, a veure, jo crec que... jo volia anar a l'últim que comentava el Ricard, que crec que...
Perdona, Mireia, que me n'oblidaré. Oriol Domènech, el nostre Pepito Grillo, recorda que Eric García no podrà jugar a la tornada de Copa contra l'Atlètic de Madrid.
Té raó, és veritat. Parlava en general quan parlava de l'ajuda d'Eric, però clar, si no hi és aquell dia, algú haurà d'estar per darrere que li guardi bé l'esquena.
Pepito Grillo, en català, Pep Consciències. Mireia, a veure.
Doncs anava aquí, no?, a que quan Cancelo està al camp, hi ha d'haver-hi una estructura de l'equip molt ben posicionat per perdre's, perquè no hi ha Cancelo, no hi ha Rafinha, i crec que aquí, doncs, sigui Eric o sigui quin altre central, està molt preparat. Ara, pulcritud amb la pilota, millor que Cancelo no hi ha ningú. L'única por que jo tinc és la velocitat, és a dir, que puguin, si tens un extrem molt obert, amb molta amplitud, crec que a Cancelo li poden guanyar fàcilment aquests duels individuals.
Juliano...
Correcte. El que passa, clar, també pots pensar al contrari, doncs que Julià no corri enrere. Però
exacte,
quan no corri enrere, a patir.
Però Mireia, o sigui, sobre això que diu la Mireia, hi ha un exemple molt clar que és Hassan de l'Oviedo, que el va tornar boig. Mm. Però Cancelo és un jugador que jo crec que és millor que tingui Juliano que no Hassan, perquè Hassan t'encara, t'aixafa i et supera. Juliano en pilota no. Juliano li guanyarà l'esquena a Cancelo i, per tant, el que s'ha d'estar pendent és de com ajustes l'esquena de Cancelo. Però no, Juliano no el marejarà amb la pilota. Jo crec que un extrem encarador, com diu la Mireia, ample i profund, per Cancelo és més problema.
Sí, i a més, també crec que Cancelo doncs, amb pilota combina molt bé, però aquelles conduccions que fa Valde moltes vegades per superar la pressió, possiblement Cancelo no les tingui. És a dir, que si hi hagués un equilibri en fusionar aquests dos futbolistes, segurament ho compraríem, no? Però ara és difícil dir quin jugarà els partits importants. Jo crec que per Flick seguirà una mica amb aquesta meritocràcia, de Cancelo ho està fent bé, li donarà minuts, i també hem de ser conscients de que no va jugar res a Aràbia. És a dir, que ahir fa el seu primer millor partit, a més minuts, també és un jugador que a poc ha d'anar guanyant confiança. Jo crec que si ha vingut és perquè Flick el volia i veia molt clar l'encaix. Jo només el veig a la banda esquerra.
No ho tinc tan clar. Jo crec que va venir
perquè... Li han posat amb calçador,
potser. Jo crec que va venir perquè no hi podia portar res més.
Perquè no hi havia relació amb
el... Bé, però a la banda esquerra és un dubtable. A la dreta, amb Lamine, és un més posicional, ha d'aguantar més la posició, no pot prolongar-se en atac. Per tant, jo crec que sí que el veurem en partits importants a Cancelo, però... no sé si ho deia el Dani o algú, que això servirà d'espurna per Valde. És a dir, quan ha vist dos partits de Segudet i que no ha jugat, l'ha d'esperonar a tornar a mostrar la seva millor versió.
Jo no comparteixo l'optimisme amb Cancelo. A mi és un joc que m'agrada molt en atac, però estem obviant, a banda de cada vegada, això sí que ho heu dit, deixa una autopista a l'esquena i tal, cada vegada se li creuen els cables. Té desconnexions. Parlo de prendre decisions estranyes que acaben amb una targeta vermella al minut 21. Això li passa a Cancelo.
L'eliminatòria contra el PSG, que va ser famosa per l'expulsió d'Araujo, el partit de Cancelo és per llogar-hi cadires.
Per això jo no tinc tan clar que hagi de jugar contra l'Atlètic de Madrid. Entenc el raonament del Ricard i el puc arribar a compartir, que és que necessites bogeria i Cancelo és un jugador de bogeria, però també se't pot girar molt en contra com tingui el cable pelat aquell dia. Per tant, si em preguntes a mi, sé que és impopular dir-ho ara, però Valde.
Molt bé. Marcos López renuncia al seu torn de paraula perquè ha vist entrar Agnès Marquès i li sembla intolerable que ja vagin 4 minuts de retard. Després us preguntaré pel que us va semblar el partit d'ahir, però acomiado al...
4 minuts d'afegit, eh?
Sí, avui seran culpa teva. Ja
escolta'm, ja m'ho carrego jo, Agnès. Valde, jo crec que Flick també tirarà per Valde
els
encara.
Ocupa, els seus minuts els ocupa el Ricard, eh?
Molt bé, doncs el Ricard que vota com Flick Valde, després us escoltarem a vosaltres. Ricard, gràcies.
Adeu.
5 minuts de retard sobre l'horari previst. És que és un dia molt, molt carregat d'informació electoral, Agnès, sí. I quan hem vist rodar la pilota hem embogit i se'ns ha escapat el temps de les mans.
Molt bé.
A les 10, Catalunya sí. Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada començarem
avui
explicant...
Avui a 3CatInfo.
A 3CatInfo, exacte. Comencem explicant que demà el Consell de Ministres desclassificarà els documents del 23F i que seran accessibles a tothom a partir de dimecres 25, quan quedin publicats el butlletí oficial de l'Estat. I a partir d'aquell moment, doncs, els documents es podran consultar per part de qui vulgui a la web oficial de la Moncloa. Aquí el que no està clar és quins documents es desclassificaran, perquè, tot i que han passat tants anys, no hi ha un únic dossier sobre els documents classificats del 23F. Hi ha, per exemple, el sumari judicial complet, que són 89 carpetes de documents custodiats al Tribunal Suprem, que inclouen gravacions, converses telefòniques d'aquella nit del 81. També estan sota secret els arxius del CSIT, que revelarien d'alguna manera quina va ser la participació d'agents en aquell cop d'estat. I també, per exemple, escoltes telefòniques i comunicacions que es van interceptar entre la Zarzuela, la Moncloa i les capitanies generals durant aquelles hores tan incertes, no? Que van ser 17 hores en total. Per tant, no queda clar què és exactament el que podrem consultar. En tot cas, a partir del dia 25... Algunes de les informacions claus d'aquelles 17 hores del 23F del 81 que seran accessibles per tothom. Després, avui també estem pendents al Regne Unit de la detenció aquest vespre de l'exambaixador als Estats Units, Peter Mandelson, pel cas Epstein. El nostre corresponsant Quim Olivares ens explicarà doncs, a les 10 de la nit quina és l'última hora. Recordem que el Regne Unit encara està sota l'impacte de la detenció durant 11 hores del germà del rei Carles III, el príncep Andreu. Veurem com acaba aquesta detenció, però sí que hem de recordar que la sospita al voltant de Peter Mandelson pels seus contactes amb Jeffrey Epstein han pressionat i molt el primer ministre Keir Starmer, i veurem si el fet que li trobin alguna cosa o no, que l'estiguin investigant i fins i tot que l'hagin detingut aquest vespre a Mandelson, l'afecten al primer ministre d'alguna manera. Després, demà es compleixen 4 anys de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Connectarem amb els dos equips enviats especials, un a Kiev i l'altre al Donbass, mentre que Hongria i Eslovàquia han impedit avui un nou paquet de sancions a Rússia i un paquet molt important d'ajuda a Ucraïna, que era un préstec de 90.000 milions d'euros que els països de la Unió havien negociat i que a última hora Hongria ha dit que no. És una amenaça d'ofec econòmic per Ucraïna 4 anys després de l'inici de la guerra. I després un tema molt casolà, falten fusters a Catalunya. Sí, té dificultats el sector de la banisteria per trobar fusters, i el gremi de la fusta del Camp de Tarragona està organitzant jornades professionals per posar sobre la taula aquestes necessitats. Jo crec que és una informació d'aquelles molt útils, perquè a vegades un no té vocació, no sap a què dedicar-se, doncs la fusteria necessita mans aquí a casa nostra. I per últim, dic que l'última paraula del dia, avui, el Catalunya Nit, avui per 3CatInfo, la tindrà l'actor Lluís Soler, un tros de veu. L'entrevistarem a la part final del programa.
Una veu que avergonyeix els que intentem fer ràdio amb veus bastant menys capacitades.
Bé, cadascú
la seva. Sí, sí, però fa vergonya. És com jugar a futbol amb Messi, dius, hòstia. En fi, a les... Sí, és així.
Afortunadament, ell no s'hi va voler dedicar, això i mateix, aleshores ens ha deixat espai a la resta.
Sí, sí, aquí estem, gràcies a que Lluís Soler
va decidir recitar i no fer programes, no, de ràdio.
A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès, avui a la sintonia de 3CatInfo. Gràcies, Agnès.
Gràcies a vosaltres.
Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Hi havia una sèrie on feia un personatge que es deia Barrios, que no, crec que era un policia, alguna d'aquestes sèries de migdia.
Jo el recordo molt de sèries fent de dolent, no sé si aquesta.
Sí, el Barrios, aquest era un policia corrupte i dolent, sí, però clar, amb aquella veu deia, hòstia, a sobre de dolent...
Sí. Feia respecte.
No sé què es deia Barrios.
Arrenques amb una imitació.
No, sí, home, amb aquesta veu...
Ell fa aquestes microimitacions
i ja... No, en aquest cas... Música i ara...
Puc intentar-ho amb García, perquè anem igual de veu, però amb el Lluís Soler no.
Va, que amb els amics de Raül de Vinyó, com que és dilluns i com cada dilluns, la raça rústica de Port de casa nostra us regala un pack d'espatlla acurada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. Raül de Vinyó, cars i embotits
realment deliciosos. El primer que truqui, el 932017474, s'endú aquest pack. El dia en què hem sabut, per una informació del periòdico, que un soci ha denunciat Joan Laporta davant l'Audiència Nacional per 5 presumptes delictes relacionats amb la gestió al capdavant del Barça, i ha coincidit amb la presentació del seu llibre, de Joan Laporta, Així hem salvat el Barça, i és la Laia Tudel, diria que ja ha acabat. Laia, hola, bona tarda de nou. Ja ha acabat, eh?
Sí, ja ha acabat l'acte, ara està firmant llibres Joan Laporta, i vaja, ha tancat un acte que novament, com estem acostumats en aquesta precampanya, ha estat acte de president de club 100%, perquè és que ja us he dit abans que ha estat acompanyat de la plana major del club, comissió esportiva sencera, amb Hansi Flick al capdavant, Deco Boyan, Joan Soler, Enric Massip, Echevarria, també executius Manel del Río, bé, un munt de treballadors del club acompanyant Joan Laporta en aquesta presentació del llibre. Ha fet un balanç a la seva gestió, ha tingut moments divertits quan ha dit que Hansi Flick li ha promès que li regalaria una bicicleta, perquè li va dir Flick que no podia fer la campanya amb aquesta panxa i que llavors amb una bicicleta es posaria més en forma, i ja li ha dit però estic encara esperant la bicicleta, i li ha demanat allà en directe a Hansi Flick que reia, i però bé, la bicicleta no ha aparegut. I després també ha buscat l'aplaudiment de la sala de l'Ateneu Barcelonès, que és on ha fet la presentació, quan ha parlat de la remuntada de dimarts, que és possible, del dia 3 de març, que és possible, i que per això també vol un estadi ple. Aquí ha deixat un missatge a l'Ajuntament que espera, aviam, si poden agilitzar i tenir aquesta llicència. I atenció, que estava tan deixat anar també en l'acte que fins i tot Joan Laporta és a punt de convertir-se en un membre de la grada d'animació.
La grada d'animació, que li direm gol 1957, el que voldria més que estigués per la remuntada que farem contra l'Atlètic de Madrid el dia 3 de març. Volem a l'estadi ple. I quan criden volem la grada d'animació, jo ahir també cridava, volem la grada d'animació, clar, però depèn de l'Ajuntament, no depèn de nosaltres. Si depengués de mi, ja tindríem el permís.
Doncs veus, els canvis que fa la vida...
Ha canviat una mica la història, efectivament, sí? Perquè la grada d'animació no existia, entre d'altres coses, per decisió d'aquesta junta directiva, però una sèrie de pactes incomplerts. No? Montjuïc tampoc va acabar...
Va deixar de ser-hi i de moment al Camp Nou...
Però no deixa de ser curiós que finalment el president pugui cantar volem la grada d'animació, ell també.
Sí, sí.
Certament. Són coses que passen només a les eleccions del Barça.
Jo crec que la grada d'animació té tres integrants, Joan Laporta, Alejandro Echevarría i Maria Elena Fort, i a partir d'aquí la resta de localitats ja les ompliran.
De fet, el 3 de març, com que el 3 de març no hi haurà encara el president, i ara Joan Laporta ja el van veure ahir, pot seure de la grada, doncs si es fa la grada d'animació, pot seure efectivament
si
a
la
grada d'animació.
Només hi ha que obrir-la.
Sí, de moment, però, crec que ja ho va explicar la mateixa Laia, la grada d'animació del 3 de març contra l'Atlètic de Madrid no seria en l'espai físic on s'espera que hi hagi la
prova pilota, en un altre lloc de la graderia, encara per concretar i per confirmar, i quanta gent hi haurà, també.
Molt bé, doncs són un munt de coses que encara no sabem d'aquest partit de tornada contra l'Atlètic de Madrid, si hi haurà el permís ocell, per tant, si hi haurà tot l'aforament complet de la primera i la segona graderia, vaja, ho anirem sabent en els propers dies.
Per cert, Sònia Manzano és la guanyadora del pack d'espatlla curada llescada dels amics de Ral de Vinyó d'aquesta setmana.
Barrios era a Poblenou.
Ara a Poblenou.
Laia Tudel, gràcies.
Adéu-siau.
Mendy Sorrotza, d'aquí a 47 minuts i arrenca un Alavés Girona, que evidentment podreu seguir a la sintonia de Catalunya Ràdio, i que us explicaran, entre d'altres, l'Eduard Solà i el Xevi Soler. Hola, Edu, hola, Xevi, bona tarda.
Hola, què tal?
Què, Edu? Objectiu, posar-se a 8 punts del descens. Vaja, quin s'ho havia de dir, quin carmel per... Bueno, no se m'acut un incentiu millor per guanyar avui.
Sí, si ens ho arriben a dir l'últim partit del 2025, quan el Girona va perdre 0-3 que van ser 3 o 4 contra l'Atlètic Madrid, Montilivi? 3, no? Doncs amb un Girona que ha estat cué durant moltes i moltes jornades, durant la primera volta, doncs arribant a aquesta situació, després d'haver guanyat el Barça dilluns passat, no ens haguéssim cregut, però avui realment, si el Girona és capaç de guanyar aquí a Vitoria, que realment tampoc serà fàcil, perquè l'Alavés té 3 punts menys i es juga realment la vida després dels resultats que hi ha hagut aquest cap de setmana, doncs seria una situació immillorable per un Girona que se situaria només a 3 punts del setè lloc. Però com que no volem fer volar coloms, esperem que el Girona continuï amb aquesta bona ratxa del 2026, en el qual només ha perdut un partit, i llàstima, perquè va ser el camp de l'Oviedo, que és el cué d'aquesta primera divisió.
Xavi, amb qui surt, Mitchell?
Amb els mateixos que van guanyar el Barça fa una setmaneta, això vol dir Gazzaní a la porteria, Warring con Vitor Reis Blin i Arnau en defensa, Witzel i Ivan Martín al doble pivot, Sigankov i Brian Hill a les bandes, Lemar de mitja punta i Benat en punta.
La novetat d'avui és a la banqueta, que hi ha un Agi,
Sí, és clar, i sempre ho fa amb un Mitchell, que quan torna un jugador després de lesió mai comença de titular, ja va dir ahir per això que jugaria, estarà per jugar uns 30 minuts i caldrà veure en quina forma després de tants i tants partits, perquè recordem, no juga des de l'any passat, des de que va marxar a la Copa d'Àfrica.
Molt bé, doncs d'aquí a mitja hora clavada arrenca el Tot Gira d'aquest a l'Aves Girona, el partit a les 9 com un clau. El podreu seguir a la sintonia de Catalunya Ràdio. Edu, Xevi, bona transmi, gràcies.
Gràcies, sí. Adeu.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Hem parlat de Cancelo abans d'arribar a les 8 i ara us ho preguntem a vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Qui voleu que jugui els partits grans com a lateral esquerra? Cancelo, Valde, Gerard Martín.
Doncs mira, l'opció més votada és Valde amb un 41%, el segueix Gerard Martín amb un 31% i per últim Cancelo amb un 28%.
El poble no n'ha tingut prou amb l'exhibició ofensiva d'ahir, continua citant
el criteri.
El poble
té memòria.
Continua recordant exacte aquell partit contra el PSG, va penalitzar i molt Cancelo.
Però és veritat que contra l'Atlètic de Madrid, que a part d'un servidor crec que ningú pensa que remuntarem, és un partit per jugar.
Sí, te la pots jugar. No, te la pots jugar. Sí,
surt amb Barba Sant Josep, vull dir...
Bueno, amb Valde van ficar 4, també. Amb Valde ja, és que el millor Barça de Flick de l'any passat és amb Valde, òbviament.
Sí, però...
Què passa si Cancelo al minut 14?
Quan hem fet aquesta pregunta, a mi em s'ha acudit a continuació si el Barça ha de fitxar un lateral esquerre per l'any vinent, perquè Valde no és que jugués malament contra l'Atlètic de Madrid. A mi em sembla que fa bastant temps que, vaja, Flick... Just abans del naufragi del Metropolitano, Flick, en una roda de premsa, va dir Valde necessita fer un pas endavant, no estic descontent, va dir, estic content amb ell, però hi ha una sèrie de coses que ha de fer millor, ell deia, si vol recuperar la categoria internacional.
Sí, per anar a la selecció.
Però jo crec que sí que hi havia un toc d'atenció implícit, però començava sent un elogi per part de l'entrenador cap a Valde. Com estava treballant Valde.
Però sí que és cert que jo ara estava pensant quantes assistències ha donat Valde des d'arribar a la línia fons i centrar. És a dir, que crec que ara estem parlant de que no està passant un bon moment i possiblement perquè defensivament se li han vist més costures, però és un lateral que amb els peus li costa. Si tu vols un futbol ofensiu, vols un Rafinha per dintre, l'amplitud la dones amb el lateral, a mi li falten cosetes.
Té una cosa que per mi el fa molt interessant, que és que quan arrenca trenca moltes línies. Sí, sí. En contextos de pressió és un jugador que és atrevit i que t'ajuda. Però, vaja, jo crec que després de 3 anys al primer equip hauríem d'esperar alguna cosa. A més, en tot cas, l'audiència continua considerant-lo el lateral esquerre titular. Amb quins arguments?
Doncs mira, el Jordi diu de lateral esquerre en un partit gran Valde, no em vull imaginar Cancelo defensant un davanter de primer nivell d'un altre cop, ja ho van patir prou. El Damià diu, crec que Valde és molt més regular que Cancelo, que hi va fer un gran partit en atac, però deixa molt que desitjar en defensa. Gerard Martín també pot tenir la seva oportunitat en partits grans. La temporada passada va complir amb escreix els dies grans, estem ben coberts. El Joan Lafarga diu, he estat 10 minuts pensant abans de respondre. Valde és el millor, però ara està fatal. Cancelo només serveix per atacar i Martín és justet. aquest drama. A l'Alfonso diu, el titular és Valde, però ara estan en el moment més fluix de la temporada, per tant ja està bé que descansi algun partit. Cancelo sol alternar grans actuacions en partits lamentables, no és gaire fiable. Gerard Martín és més regular i constant, però té menys qualitat. I el Lluís diu, les temporades són molt llargues i per rotacions Cancelo pot fer bona feina. De fet, ahir va fer un bon partit i seria ideal per frenar Simeone Júnior a la tornada de la Copa.
32 partits ha jugat Valde aquesta temporada, 3 assistències, Olympiacos, Elche i Atlético de Madrid aquí al Camp Nou.
Bé, no,
no només perquè ho preguntava.
Sí, 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 està ben fet l'apunt. Jo de memòria diria que no hi ha cap temporada que haguem assistit a una allau d'assistències de Valde, perquè com diu la Mireia, bé, quan trepitja l'àrea rival, fins i tot al principi de la seva etapa al primer equip, la sensació és que decidia més malament que bé. Jo crec que això ho va anar millorant, però vaja, no podem esperar que sigui un cabal d'assistències descomunal. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Aprofito per preguntar-vos pel partit d'ahir, més enllà que és un partit que no recordarem gaire a temps. Us sembla que li suma al Barça, evidentment a part dels 3 punts, el lideratge recuperat, etc., li suma a nivell de confiança després de les dues derrotes?
Jo no el definiria com un partit que sumi més enllà dels punts. A mi em sembla que és molt important perquè recuperes el liderat, sí, perquè sí. Aprofites l'ensopegada del Madrid a Pamplona, però jo futbolísticament, de fet, que el millor del Barça en atac fos Cancelo, a mi em preocupa. Té una part positiva, que parla molt bé de Cancelo, però un equip que té Lamine, Rafinha, Lewandowski, Olmo, i el millor en atac és Cancelo, jo no acabo d'estar tranquil, diguéssim.
És veritat que és un context de defensa de 5,
sí,
però
sí,
ten raó que és, no és habitual que el lateral esquerre sigui...
Els davanters centres del Barça, per exemple, no estan molt fins el 2026, ni Ferran ni Lewandowski, i després que el Barça en general no juga... Pot guanyar... Els números segurament són iguals o millors, però si tu veus els partits, el Barça l'any passat jugava cada partit com si hagués de remuntar 33 gols en contra, anava pel segon, pel tercer, i aquest Barça camina. I hi ha moments que arriba a ser una cosa que mai hagués pensat que seria el Barça Flick, que és avorrit. Moments, trams. Mm-hmm. I l'any passat no ho era.
A mi no em suma tampoc futbolísticament. Crec que a nivell de confiança, si al final t'acabes basant només en els 3 punts, doncs clar que suma. Però a mi en aquest equip em continuen faltant coses, em continua faltant intensitat, agressivitat, en pilota i sense. No sé si veurem, no? Hi ha partit dissabte, que és un bon partit, dimarts, una reacció molt ràpida a l'equip, però crec que ho necessita, perquè no estem veient un Barça fluid, un Barça Gaudí, veiem a la Minya Mala acabar els partits sempre enfadat, poc protagonisme, al mig del camp, no? O potser amb aquesta línia 5, que entenc que és molt difícil d'atacar, però aquí, pues, mira, Frenkie va fer aquest gol entrant de segona línia, s'està perdent molt aquest costum que tenia Fermín, que ho feia molt de córrer a l'espai, ara sempre bàsicament la bola al peu per finalitzar, és a dir, bé, hi ha inèrcies que per mi no estan sent positives i tant de bo les pugui canviar el Barça.
És que el principal problema és que aquest equip estava construït per atacar, i si el Atlético de Madrid, Girona i Levante, cap gol de davanters.
És veritat.
O sigui, marquen, qui va marcar? Cubarsí a Montilivi, De Jong, Ferran i Marc Bernal.
No, Ferran, no.
Ai, Ferran, Fermín. O sigui, 3 centrecampistes i un defensa. Mm. O sigui, això és una anomalia molt greu en l'estructura de Flick. O sigui, Rafinha no està bé, o sigui, no ha tornat bé de la lesió. Mm. Lamin, com deia la Mireia, tampoc està bé.
Ahir vaig flipar, la TDT, el Bernat Coll va dir que Rafinha era el 15è en minuts de la plantilla.
Ja,
és veritat que sabem que ha estat molt de temps lesionat, però sí, és que crec que per darrere... No sé si va dir que anava a Bardagi en minuts, vull dir...
Si ha jugat un 40% de minuts possible.
Sí.
O sigui, i la situació és aquesta. Aquest equip estava construït perquè Lamin, Lewandowski i Rafinha fiquessin gols. I l'any passat, en la línia del que deia el Dani, era així. I ara no. Ara no és així. Ara, jo crec que ara arriba un moment en què el Barça o troba els davanters, o els davanters troben el Barça, o tindrà un problema. Perquè el Villarreal, l'Atlético de Madrid, l'Atlético de Bilbao... I quan surtis a Europa... I la Champions, clar, si no trobes els davanters, no tens el que te dona
la qualitat diferencial per guanyar els partits.
Divendres, sorteig de Champions, la quantitat d'espelmes que posarem perquè ens toqui el Newcastle i no el PSG, no us ho podeu ni imaginar.
La cosa està al 50%.
Sí, no, però és igual. Abans s'ha de trobar un moment per anar a Montserrat abans, perquè si no...
Tampoc està bé el PSG aquest any, eh?
No, ja, però...
Per si el pots evitar.
Sí, ja, evidentment.
Aquest any no està bé, però aquest any és quan va guanyar el Barça aquí, amb un PSG amb baixes, eh? El Barça també, però el PSG també.
I un PSG amb nens.
Jo crec que no cal, no cal demanar el mal que no...
Dro, t'imagines? Gol de Dro? No.
Bé, això ja seria recrear-s'hi, tampoc. Però tampoc cal posar-se...
T'imagines Cancelo titular?
Dembélé...
Va, parlant de la Champions. Venim de la derrota del Madrid a Pamplona, que va permetre al Barça recuperar el liderat de la Lliga. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ja mirem el Madrid-Benfica de dimecres, avui amb una notícia d'abast. S'esperava què podia passar amb la visita de Prestiani al Bernabéu, el retrobament amb Vinícius, fins i tot amb Mbappé. No hi haurà retrobament perquè avui la UEFA l'ha sancionat.
Sí, de manera cautelar de moment, de manera provisional, el sanciona en un partit i, per tant, aquest partit contra el Madrid no el podrà jugar l'argentí i veurem què és el que passa. El Benfica diu que apel·larà, encara no ho ha fet, però veurem quina és la sanció final. De moment, una sanció provisional d'un partit i ja esperàvem que alguna cosa així podia passar perquè hi havia un precedent d'un partit del Glasgow Rangers i l'Eslàvia de Praga d'Europa League del 2021 en què un jugador del Glasgow Rangers, Glenn Kamara, va denunciar que Andrei Kudela l'havia insultat de manera racista també en els últims minuts de partit i que després va haver una agressió dins del túnel de vestidors. És com el cas del Benfica de Prestiani, el que denuncia Kamara és que Kudela se li apropa, es posa les mans al costat de la boca i gairebé a l'orella fa aquest insult racista. Evidentment, tampoc es pot veure amb les càmeres que és el que li diu. La UEFA el castiga provisionalment amb un partit i després està 27 dies investigant la situació i l'acaben sancionant finalment amb 10 partits. I entre els arguments que esgrimeix la UEFA hi ha un que diu que hi ha testimonis que van sentir l'insult, com vam sentir, per exemple, en el cas del Madrid d'Mbappé, i després també analitza les reaccions immediates dels implicats quan això passa. I no només de Kamara, sinó d'alguns companys, que també es veu que en el moment que hi ha aquest suposat insult racista, doncs reaccionen d'una manera, explica la UEFA, doncs fora de si, en estat de xoc, i per tant entenen que el que han sentit allà és una cosa grossa perquè tinguin aquesta reacció.
Per tant, no seria nou que la UEFA sancionés sense tenir una prova fefaent, indiscutible, com és el cas. Deia jo a l'inici que clar, la UEFA es debatia entre sancionar sense proves, que sembla que és el camí que triarà, o deixar passar un indici, jo diria que més que fonamentat, d'atac racista. No sé si creieu que la UEFA fa bé tirant pel dret.
Ho aplaudeixo, però no m'entenc. És a dir, ho aplaudeixo perquè...
Sí. No, a mi em passa igual.
Ho aplaudeixo perquè crec, estic convençut, que deixa anar un insult racista, però no ho entenc perquè si no hi ha cap prova, obrim la porta que aquí... Ara què passa? Si una sèrie de jugadors es posen d'acord en posar-se les mans al cap quan algú digui alguna cosa, ja compta com a prova, això. La paraula testimonis és important, però quins testimonis? Els testimonis són part implicada o és un àrbitre? Clar, si és un ajudant de l'àrbitre, em sembla bàsic, important. Però si el testimoni és Mbappé, potser, que jo estic segur que Mbappé reacciona així perquè ha escoltat un insult racista, repeteixo, però obre la porta que a partir d'ara aquí poden passar moltes coses.
Sí, però la cosa és prou greu com perquè els jugadors juguen a enganyar l'àrbitre, però no crec que fins a aquest punt, no? Vull dir que si tens testimonis que ho han sentit, sí, encara que siguin del mateix equip, jo crec que ja tens un indici prou...
Jo veient el que vaig veure estic segur que hi ha un insult racista.
Per mi l'únic dubte que em genera és que això generi un precedent i que segurament en aquest cas no hi ha, no està ficcionat, però que pugui arribar un cas que sí que estigui ficcionat. No només amb insults racistes, amb qualsevol altre insult o atac de qualsevol altra índole. A mi em sembla... És a dir, jo em passa com el Dani, em sembla bé, que... a mi el sentit comú em diu que està, que és just, però no sé si la forma d'arribar-hi...
En tot cas, és una suspensió provisional de cara a analitzar-ho més enllà.
No és de cara a analitzar-ho, és de cara a que el jugador no estigui al Bernabéu.
És una suspensió provisional perquè hi ha l'acció en marxa.
A mi això és
bé. Hi ha la investigació en marxa.
A mi això no.
Això és una sanció preventiva perquè el jugador no estigui al Bernabéu i perquè la UEFA no s'exposi a que passi qualsevol cosa al Bernabéu.
A mi les sancions preventives no em semblen mai bé.
Aquesta és una sanció preventiva.
Jo interpreto que si li han posat aquest partit és perquè n'hi cauran els que faci falta.
Bueno, pues,
perquè si no,
posar,
no, si no és un... És,
li pots posar 10 si no partits una, i després... Ja
si no, és una,
no és quedar-te a mitges.
No, a mitges no. Si no és fer una injustícia, perquè si tu no l'has d'acabar sancionant, perquè no, cony, no pots jugar dimecres?
Home, jo estic bastant d'acord amb el Costa. Això... El que passa que l'exemple que posava la Ruth no era una eliminatòria, no? Era un partit...
No era eliminatòria.
Clar, aquí hi ha un concepte que diu el Marcos, que aquest tio ha de jugar el partit de tornada al camp rival...
Sí, és per estalviar-se un problema.
Ja, però això no pot ser. És a dir,
jo diria que és el criteri bàsic que han aplicat.
Sí, però...
És el que han fet.
Home, si això acaba quedant en un partit i, escoltes, que no l'hem pogut provar, a mi em semblarà un escàndol. Si això és... Necessitem temps per estudiar-ho, i li fotrem 15, 20, 10, 7,
ja
em sembla bé.
Però és que tampoc no ho podran provar. És a dir, no ho podran provar. Si vam veure tots que es va tapar. És a dir, és impossible provar-ho, això.
Però llavors el que no pots sancionar és de manera preventiva, no? És com estem estudiant.
És el que han fet, eh?
Perquè...
És el que han fet. Sí, el que no volia és que el jugador estigués al Bernabéu i en tot Europa.
En fi, ho anirem veient, veurem com acaba la decisió de la UEFA. El que és segur és que aquest futbolista no podrà ser...
I és una decisió i una sanció inesperada i inusual. No és res habitual que la UEFA...
Però no inèdita, com explicava la...
No, però inusual i inesperada.
Sí, això sí. Jo la veritat és que pensava que no s'atrevirien, però... També et dic que avui he descobert aquest precedent que no sabia i van aquesta...
Però de dir que no era una eliminatòria, sí que ho era, però era la tornada. Vull dir que no havien de tornar a jugar. No havien de tornar a jugar.
Molt bé. Ho deixarem aquí i estarem pendents demà de la prèvia, on en principi no havia de parlar Mourinho, però...
Pot parlar per l'Enfica Televisió.
Veurem si...
No, ja està.
Ah, d'acord.
Missatget de la classe compartit amb la resta de la classe.
Ja l'estàs passant i no, era una altra cosa. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
Espera't, que acomiado la Mireia, que avui ha d'anar per seguir l'Alavés Girona. Ja veus que avui ha estat breu avui, el tema futbolístic.
Sí, però bueno, ha estat bé.
T'ho has passat
breu,
bé?
Però bé,
doncs
i tant.
Ja està. Gràcies,
que
Mireia.
Que molt bé, gràcies.
Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa? Com anem?
D'anar a preu fet. L'Espanyol, amb la derrota de dissabte al Metropolitano i la victòria d'ahir del Celta, queda fora de posicions europees per primer cop en mesos.
Sí, per mi és anecdòtic, eh? El que era estrany és que no hi hagués caigut abans, perquè 8 jornades sense guanyar, que només hagis perdut 2 places a la classificació, em sembla bastant increïble. 16 jornades consecutives en zona europea ha estat l'Espanyol des del 17 d'octubre, des de la 9a jornada de Lliga, ininterrompudament en zona europea. Ara queda 7è, 2 punts del Celta. Per mi, insisteixo, això és anecdòtic, el que cal és resoldre els problemes que té defensivament l'Espanyol. T'avanço molt ràpidament una cosa que desenvoluparem dimecres al podcast, a l'Espanyol Reservat. M'he entretingut avui a mirar els 20 gols que ha rebut l'Espanyol aquest 2026, mitjana de 2,5 gols per partit. 20 gols, doncs dels 20... 13 els ha rebut amb rematades a l'àrea petita o a la frontal de l'àrea petita. La qual cosa vol dir que t'arriben, hi ha uns desajustos defensius, els centrals es deixen guanyar la marca, davanters que marquen gol sense gran oposició, és a dir, errors directament greus dels jugadors de l'Espanyol a pocs metres de porteria. A mi em sembla força significatiu el problema que té l'Espanyol de contundència, de seguretat dins de l'àrea petita i en els últims metres de porteria.
Molt bé, doncs més enllà de que circumstancialment l'Espanyol hagi perdut la posició europea, l'important evidentment és trencar aquesta ratxa insuportable de 2 punts dels últims 24. Sergi, pròxima parada?
Mira, el diumenge al Camp de l'Elx, jo crec i estic bastant convençut que allà trencarà la ratxa l'Espanyol.
A veure si és veritat. Gràcies, Sergi.
Vinga, adéu-siau.
I abans de tancar la plana futbolística d'avui, estàvem pendents d'Aitana Bonmatí, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Que ha assistit a l'acte de cloenda de la 20a edició dels Relats Solidaris i que ha parlat de la seva recuperació.
Sí, la teníem en plena recuperació de aquesta lesió al peroné de la cama esquerra. Ja sabeu, el 2 de novembre la van operar i es van marcar aleshores 5 mesos que es complirien, si som estrictes, a primers de maig. Aitana ha superat, diu, l'equador d'una recuperació que ella establia entre 4 i 5 mesos.
Avançant en la meva recuperació, és una lesió de mitja llarga durada de 4 a 5 mesos i estic una mica més enllà de la meitat del procés. Estic reincorporant-me al camp de nou i sí que és veritat que m'està costant una mica perquè fa mal, no ens enganyarem, però bueno, em diuen que és per al procés i m'he de seguir adaptant i segur que vaig a millor, segur.
Què diu la de Ribes? Que vol tornar aviat, però que serà el seu cos qui ens digui i que li digui a ella el que vol jugar tantes vegades com sigui possible contra el Madrid i, com deies, ha tancat la 20a edició del llibre de Relats Solidaris. Aquesta vegada ella està a la cara visible, 62.625 euros. En aquesta ocasió, per l'ARMSA, que és un club de futbol i ONG que busca l'empoderament de les dones refugiades, el padrí de la propera, l'ha anunciat el Sergi Mas, serà Eric García.
Doncs Aitana, bon matí, que triomfa el terreny de joc quan està sana i que també ha triomfat en aquest vessant solidari. Gràcies, Marcos.
A vosaltres.
I gràcies al Dani Sanabra i al Marcos López en un dia Perry Mason, que al final no ha acabat sonant.
No ha sonat la música. Però el meu cap ha sonat tota la tarda.
El Salva avui ha preferit els búhos.
Que no.
Vinga, una pausa adéu. I tanquem en bàsquet i el balanç dels Jocs d'hivern. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Renoi.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera. Decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis.
Signa per Xavier Vilajoana.
Abans de cedir el testimoni al Tot Gira de l'Alavés Girona, hem de fer balanç de dues competicions que han acabat aquest cap de setmana. Per una banda, Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Victòria sorprenent, que no vol dir que no sigui merescudíssima, del Baskonia a la Copa CB.
Sí, perquè anava per la banda tova del quadre i perquè veure el Madrid claríssimament era, i el València, eren els dos candidats al títol, però el Madrid, evidentment, amb la plantilla que té, és imperdonable que no hagi guanyat aquesta Copa del Rei, que l'hagi perdut contra el Baskonia.
I sobretot amb com la va perdre en un últim quart per l'èxtasi del Baskonia i per oblidar del Madrid. Deixa'm que et pregunti també per la figura de Jabari Parker, que sembla que està a tocar l'anunci com a reforç de la penya.
Doncs sí, ja ho vàrem comentar ahir al Tot Gira i al Club de la Mitjanit. La veritat és que Jabari Parker, la penya i el Partizan i Joan Penyarroia estan tots d'acord. Ara es tracta, i segurament això passarà aquestes pròximes hores, de tancar la vinculació de Parker amb el Partizan, i la penya doncs tindrà aquest jugador a un preu per descomptat per sota del que ell mateix, Jabari Parker, considera que val, i amb la voluntat de Jabari Parker d'arribar fins al juny i a partir d'aquí l'any que ve revaloritzar-se i marxar. Però a la penya li va bé perquè té al maig la Final Four de la Champions League a Badalona. Si tot va bé i s'hi classifica, doncs serà un actiu claríssim.
Doncs setmana sense partit de Lliga CB perquè hi ha finestra FIBA, però sí que hi ha competició europea. El Barça va dimecres a la pista,
sí,
de la
Virtus Barça.
I la penya, sí, i el Manresa també tenen partits europeus?
No, el proper partit serà de la penya, ja que em preguntes pel Jabari Parker, contra el Granada. I deixa'm afegir que ara en el Tot Gira que comença podreu sentir el Baskonia va fer la sacada inicial al Xevi Pujol, que
sí,
és el director esportiu del Baskonia, doncs amb el David Clopés, el Xevi Soler, l'Eduard Solà, doncs el podreu sentir allà.
I l'arquitecte d'aquest Baskonia que s'ha retrobat amb l'èxit després de moltes temporades. Gràcies, Ernest.
A tu, que vagi bé, Jordi.
I també s'ha acabat aquest cap de setmana, s'han acabat els Jocs Olímpics d'hivern, Milà Cortina d'Ampezzo, l'home de TV3 als Jocs ha estat el Josep Maria Puig. Hola, Josep Maria, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estem?
Uns jocs que han tingut molts altres protagonistes, però que des de la nostra òptica només tenen un nom, que és el d'Oriol Cardona.
I tant, amb aquestes medalles que s'endú, aquesta medalla d'or en l'esprint i la medalla de bronze patida en els relleus mixtos, doncs fa que l'Oriol Cardona ara mateix sigui el gran protagonista de la setmana a nivell olímpic català.
Perquè, bé, el deixàvem en clau Tot Costa, el deixàvem amb l'or. El bronze del relleu va ser un punt decepció, tenint en compte que ell mateix deia que tenia més opcions que l'esprint, o no?
Clar, si veu veure com és la modalitat d'esprint, qualsevol errada et condemna, no? Per tant, ell tenia més esperança, o com a mínim tenia aquest coixí guardat. Si no em va bé l'esprint, sempre tindré el relleu. Però clar, a què va passar? És a dir, va guanyar l'esprint i a sobre la seva companya, que venia d'aquella greu lesió, recordeu, dels creuats, va fer bronze. Clar, i van arribar una mica en els relleus com una mica ja amb la feina feta, amb una medalla, i això es va veure en la final. És a dir, potser l'Anna Alonso, que li va costar més entrar en joc, va cometre aquella errada que veu poder veure en la zona d'intercanvi, que els van penalitzar en 3 segons, i al final l'Oriol va recollir l'últim relleu en 5a-6a posició i va fer una remuntada meteòrica fins a ser tercer. Crec que quan has guanyat i has assegurat l'or i el bronze en aquest cas, costa molt més entrar en joc al cap de 48 hores, i és una mica el que els hi va passar en la prova de relleus.
Bé, doncs amb aquest or i aquest bronze, l'Oriol, que es presentarà demà a casa a Banyoles, on serà rebut per la seva gent per celebrar aquests jocs històrics. Més enllà de l'Oriol Cardona, et quedes amb alguna altra figura d'aquests jocs?
A nivell d'esquí de muntanya, doncs, sorprenent, 5è lloc de Lot Ferrer, 23 anys, per tant, si algú pensa que l'Oriol Cardona amb 31 anys, doncs, no hi serà d'aquí 4 anys, que jo crec que sí que hi serà, seguirà aspirant a medalles als Jocs Olímpics dels Alps francesos. Per darrere, clar, ve una fornada de corredors que ara mateix són autèntics desconeguts, com era Oriol Cardona fa una setmana, però clar, diríem, tenint en Marradua, que ja ha fet Copes del Món i que també pica la porta, envia el Pujol, diríem, hi ha una quantitat d'atletes desconeguts ara mateix que després de l'èxit de l'Oriol Cardona, per exemple, la Maria Costa, que va fer semifinals, vull dir que diríem que apunten maneres i que ara són joves, la Maria també té 23 anys, també apunta a fer molt de soroll en els pròxims Jocs Olímpics d'aquí 4 anys, per tant, diríem que ningú es pensi que això s'acabarà amb l'Oriol Cardona, si aquesta disciplina continua sent olímpica, que ho serà segurament en els Jocs de França, doncs que al darrere hi ha una fornada que no ens l'acabarem, i això és molt important, que l'Oriol Cardona hagi posat aquesta llavor perquè incentiva i motiva més a la gent que ve pel darrere.
Doncs èxits de present i promeses de futur en aquests Jocs dels Alps Francesos el 2030. Josep Maria, enhorabona per la cobertura i moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada, seguim.
Un minut i tres quarts de nou, de seguida el Tot Gira, abans la Sònia remata el Tot Costa.
El dia en què hem sabut per una informació del periòdico que un soci ha denunciat Joan Laporta davant l'Audiència Nacional per 5 presumptes delictes relacionats amb la gestió al capdavant del Barça. El mateix Laporta s'ha assegut aquí a la meva esquerra, als estudis de Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, ha explicat que ho ha atribuït aquesta denúncia a interessos electoralistes. Ho feia, segons explicava Lea Tudel, arribant als estudis visiblement enfadat per aquesta informació al matí. Al vespre ja estava més calmat, tot i que ha elevat el to per insistir en que són els mateixos els que han presentat aquesta denúncia que volien plantejar-li una moció de censura quan no podien inscriure Dani Olmo. Això ho ha fet a la presentació del seu llibre. Així hem salvat el Barça, presentació a la